Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Tres casos de bullying arriben a la síndica de Greuges perquè les escoles no van activar el protocol per fer-hi front. Avui ho ha explicat en exclusiva a Ràdio Sabadell, Eva Bellan.
Les escoles estan obligades a tenir uns protocols anti-bullying, però en alguns casos no s'han aplicat o no s'han comunicat a les famílies, o les famílies se n'han assabentat al cap de molts mesos, que l'escola en teoria estava treballant aquest tema internament sense avisar a les famílies, i aquestes se n'han donat compte perquè la nena no ha volgut tornar a l'escola, l'han hagut de portar al pediatre, etc. Llavors s'ha destapat tot aquest cas.
La síndica també ha repassat els principals casos que han arribat a la seva oficina durant els primers 6 mesos de l'any. Els desgranarem durant aquest Notícies Vespre. I fa una hora que s'ha celebrat la trobada institucional al Saló de Plens dels 11 infants sahrauis que passaran l'estiu a Sabadell en el marc del programa Vacances en Pau. Aquest any se celebra el 30è aniversari de l'agermanament de la ciutat amb l'Argup. I aquesta nit les propostes culturals ens porten novament fins als Jardinets de la Caixa amb El Sostre, una comèdia escrita per Nigel Planner, que molts de vosaltres reconeixereu en el paper de Nil a la sèrie Els Joves. Tot això abans dels esports, amb un centre d'esports Sabadell que compartirà grup amb els clubs valencians i aragonesos, dient adéu als balears. Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies, abans però rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda als serveis. Sembla que les temperatures han baixat, que el temps s'ha calmat. A veure què ens espera a les pròximes hores i també per demà. Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs situació molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dimecres. Res a veure amb la jornada d'ahir dimarts. Hores d'ara el sol llueix amb força a pràcticament totes les comarques i només hi ha alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, bàsicament del Pirineu, Prepirineu i també en algun punt de la serrada transversal o fins i tot també arriba fins al Montseny. En principi no han d'anar més enllà i com a molt podria escapar-se 4 gotes en algun sector del Pirineu gironí, però en principi, insistim, l'ambient avui serà força estable i assolellat. I el més evident és l'ascens de les temperatures, una temperatura que ha pujat i de valent respecte a la jornada d'ahir i ara ja s'estan enfilant fins als 29-30 graus a punts del litoral i fins als 35 graus, volem dir, a d'altres punts de l'interior del territori. Evidentment, les temperatures són una mica més baixes cap a punts del Pirineu. Doncs bé, aquesta estabilitat meteorològica sembla que tindrà continuïtat encara durant demà i demà passat, 48 hores més, i de cara al cap de setmana ja en parlaríem, però que sí que sembla que podrien venir alguns ruixats i algunes tempestes. De moment, a gaudir d'aquest ambient assolellat i amb unes temperatures força més altes que la dels darrers dies. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ara que hem donat un cop d'ull al cel, mirem què passa a les carreteres. A Barberà trobem 1 quilòmetre de retencions en enllaç amb la B30 en sentit sud i també 2 quilòmetres en el mateix sentit cap a Tarragona, en aquest cas a l'entrada amb l'AP7. Si mirem dins de Barcelona, la Ronda de Dalt presenta aturades al llarg de tota la via en sentit nord i parades intermitents cap al Llobregat, a Sarrià i a Horta. Pel que fa a la Ronda Litoral, trànsit dens en els dos sentits, a l'alçada del Poble Nou i també en sentit Besòs de Montjuïc a Via Laietana. És una de les notícies del dia. Més de la meitat dels expedients oberts per la síndica de Greuges durant el primer semestre de 2019 tenen a veure amb col·lectius vulnerables, 79 dels 129 iniciats. I entre aquests hi ha 3 casos d'assetjament a menors en escoles de la ciutat. Eva Bellan ho ha explicat en exclusiva en la secció quinzenal, al programa Al Matí. La síndica ha explicat que les famílies es van adreçar a l'oficina perquè d'alguna manera se sentien desemparades. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de tres nenes que haurien patit assetjament a les seves escoles i que haurien demanat un canvi de centre. Les famílies, però, asseguren que s'han sentit desprotegides per raons diverses. D'una banda, perquè les escoles no van informar-los que havien engegat els protocols per abordar aquests tipus de conflicte. De l'altra, perquè en algun dels casos no s'havia pres cap tipus de mesura. De fet, Eva Bellan ha explicat que un dels casos s'ha derivat al síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
El que em transmetien és que s'han sentit molt poc acompanyades per inspecció de la Generalitat, no? S'han sentit bastant abandonades, han demanat canvis de centre que en molts casos tampoc tenen garantits, no? Que fins al setembre no els hi donaran, i llavors el fet de que no sentin que l'administració reconeix que les seves filles estan patint casos de bullying, malgrat portar proves, etcètera, no?
Al marge d'aquests tres casos, una de les queixes recurrents durant la primera meitat de l'any ha estat els problemes amb les preinscripcions de P3. La síndica s'ha compromès a obrir una actuació d'ofici perquè el cas de la quarantena de famílies que no han pogut optar al centre públic triat en primera opció no es repeteixi de cara a altres cursos.
Aquestes xifres s'inclouen, com us dèiem, en l'apartat de col·lectius vulnerables i entitats, però n'hi ha més, un total de 45 que afecten altres àmbits. Transparència i bona governança.
En els primers mesos de 2019, la síndica ha tramitat una trentena de queixes relacionades amb aquests temes. S'hi inclouen temes com, per exemple, la revisió de l'IBI des del 2015.
S'han revisat des del 2015 i totes les diferències d'IBI, perquè ara resulta que a casa teva val més diners, s'han pagat de cop, però és que a banda amb interessos de demora, no? Que també és curiós, dius, clar, jo no sé que la meva casa fa 5 anys tenia un preu i ha pujat de preu, per tant, si ho hagués sabut ja ho hauria pagat en el seu moment, no? Aquests interessos de demora potser no tenen sentit, no?
Sostenibilitat, espai públic i mobilitat.
S'han obert una desena d'expedients. En aquest apartat, Eva Avellan ha iniciat una actuació d'ofici per l'encariment en el darrer any de la taxa de residus. La síndica creu que la pujada de l'impost va en una línia equivocada.
La taxa de residus no està fomentant el reciclatge, el correcte reciclatge, ni la minimització de residus, saps? No, en cap cas, mira si ho estàs fent bé o malament, no? Llavors vaig fer tot un estudi sobre això i ara ja l'Ajuntament venir al té sobre la taula també per veure quines mesures poden implantar.
Convivència.
En aquest àmbit, les queixes més freqüents, 5 de les 10 que s'han tramitat, tenen a veure amb sorolls derivats de l'activitat hostalera.
L'oficina de la síndica en xifres.
El nombre d'expedients oberts iniciats d'ofici o tancats s'han incrementat un 22% respecte del primer semestre. S'ha passat dels 167 de la primera meitat de 2018 als 212 del mateix període de 2019. Dels expedients tancats, en 37 casos, s'ha constatat el greuge cap a la persona denunciant. D'aquests, una dotzena estan resolts en tràmit.
11 infants sahrauis passaran l'estiu a Sabadell. Ho faran en el marc del projecte Vacances en Pau que impulsa l'entitat Sabadell Acull Infants Sahrauis. L'Ajuntament hi col·labora donant suport a l'associació i també l'Hospital de Sabadell, que realitzarà revisions mèdiques als infants. A les 6 de la tarda s'ha celebrat la rebuda institucional dels joves i les famílies d'acollida. I el Saló de Plens hi ha estat en Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda, Pere. La segona tinenta d'alcaldessa, Marta Morella, ha parlat de les col·laboracions que s'estableixen a diferents nivells i ha fet una crida a no oblidar que les persones sahrauís viuen, diu, en territoris ocupats. Per part de les entitats, tant Sabadell Acull Infants Sahrauís com el Front Polisario han agraït el suport del municipi, sobretot de les famílies, algunes de les quals han acollit ja fins a 6 germans d'una mateixa unitat familiar. La culpa de la situació, diuen, és dels estats espanyol i marroquí, que no estan compromesos amb la realització d'un referèndum d'autodeterminació. L'alcaldessa Marta Ferrés ha dit als assistents que per a Sabadell continua el compromís.
Nosaltres, i això ho vull deixar clar avui també aquí, com a alcaldessa de Sabadell i d'aquesta ciutat, vull proclamar ben alt i ben clar que sense cap mena de dubte continua aquest compromís meu i de la ciutat entorn doncs, del poble sahrauí, per tant, que la seva lluita és també la nostra i, per tant, segueixen vigents i forma part de l'ADN de la nostra ciutat.
Demà al programa Al Matí podreu escoltar l'entrevista al president de Sabadell Acull Infants Sahrauís, Abraham Prat. I els veïns dels Merinals demanen ajuda a l'Ajuntament en la recerca d'un informe independent que certifiqui l'estat en què es troben els 170 immobles amb problemes estructurals al barri. És un pas més després que la mediació que s'havia iniciat entre els propietaris i l'Agència Catalana de l'Habitatge hagi acabat sense acord. Mentre els veïns insisteixen en trobar un expert independent, l'organisme públic proposa fer una rehabilitació dels pisos. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Els veïns van acceptar la proposta que havia plantejat la mateixa mediació d'elaborar un estudi dels pisos. Si aquest determinava que tenien problemes estructurals similars als dels pisos afectats per l'aluminosi a principis dels anys 90, s'havien d'enderrocar i, si no era el cas, es podia procedir a una rehabilitació. L'Agència Catalana de l'Habitatge, però, té una visió ben diferent. Només s'han d'enderrocar els immobles que estiguin en situació de ruïna tècnica i econòmica. Una connotació que, segons Francisco García, president de l'Associació de Veïns dels Marinals, només es donen cas d'incendis o d'explosions. A més, els veïns lamenten que al darrere de tot plegat hi ha una amenaça velada de l'Agència Catalana de l'Habitatge. García l'ha explicat en declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
El que no acceptarem mai són amenaces velades de l'Agència de l'Habitatge quan en la darrera reunió que vam tenir ens va fer arribar que si passava qualsevol cosa l'Agència de l'Habitatge actuaria contra nosaltres perquè d'alguna manera estem impedint la rehabilitació que ells volen fer.
Però García ho té clar. Si passa qualsevol cosa, seran els veïns i ells mateixos els que aniran als jutjats a presentar una denúncia per homicidi imprudent. I és que, de fet, els veïns no descarten del tot obrir una carpeta judicial si segueixen topant-se amb la mateixa problemàtica i amb les portes tancades per part de la Generalitat.
De fet, estem enllestint ja una reunió per parlar, creiem que l'Ajuntament com no pot ser d'una altra manera ens recolzarà i tirarem endavant aquest informe exhaustiu amb l'Agència de l'Habitatge o sense l'Agència de l'Habitatge. I una vegada tinguem aquest informe, intentarem fer-li arribar a l'agència i començarem les mobilitzacions i, si cal, anirem a un jutjat.
Els veïns, doncs, han demanat una nova reunió amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i també amb l'Ajuntament, però tenint molt clara la voluntat final, cal un informe independent que sigui el que defineixi l'estat dels immobles. Mentrestant, la porta per noves mobilitzacions i protestes és ben oberta.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El Vallès Occidental disposa de 14 espais de fabricació i divulgació digitals oberts a empreses de la comarca i a tota la ciutadania. La característica comuna d'aquests equipaments és que disposen de maquinària d'última generació i de la presència de tecnòlegs que ajuden a dinamitzar els espais. Els seus avantatges es poden calcular tant a nivell social com econòmic. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. I és que, d'una banda, aquests espais serveixen per apropar la cultura digital i les tecnologies avançades a la ciutadania, a les persones emprenedores i als treballadors públics. Com diu el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, són les biblioteques del futur.
Són espais d'accés a noves tecnologies, són espais de creació per part doncs, dels ciutadans que hi puguin accedir, són espais de compartir coneixements. Jo sempre ho acabo situant també que són les biblioteques del futur. Abans un accedia al coneixement a través de les biblioteques i avui en dia és a través de la cultura digital que un pot accedir doncs, als nous coneixements i sobretot pot utilitzar aquestes noves tecnologies que acabaran condicionant els nostres hàbits de vida del futur.
Per altra banda, també són rellevants en l'àmbit econòmic, per aquest motiu formen part del Pacte per la Reindustrialització de la Comarca. De fet, recentment s'ha celebrat una trobada de representants d'aquests espais i entitats per fomentar el treball en xarxa i la cooperació dels diferents agents implicats en la innovació digital. També són una oportunitat de generar nous llocs de treball i de retenir el talent vincular a les tecnologies 4.0.
Notícies Vespre.
I obrim pàgina cultural amb el plat fort de la temporada de tardor a l'Estruc, que serà l'espectacle de circ Ino Collective a la Vela el dia 25 d'octubre. Es tracta d'una actuació de 8 acròbates de diferents països europeus que faran residència a l'entitat. Manel Rodríguez, el director de l'equipament, diu al programa Al Matí que el nombre d'espectadors està creixent.
Hi ha una tendència de creixement que és molt lenta perquè nosaltres tenim una programació basada en la creació contemporània que no és estrictament comercial, però estem satisfets perquè a poc anem assegurant un coixí de públic que ens va seguint.
L'Estruc ha fregat aquest any els 15.000 espectadors.
Rodríguez explica també que l'Estruc té una manera de fer particular i això agrada als artistes residents, que aquesta temporada que ve en seran una 60. El director detalla el programa d'espectacles d'arts digitals que relacionen la música amb la imatge.
En aquesta propera tardor d'artistes digitals tindrem el Tempe Hernández, que és un artista argentí que es presentarà un treball impressions sonores. Tindrem també el Diego Suárez i el Diego Íñiguez, que ens presenten We Are Not Musicians. El 13 de desembre hi haurà un fals documental, que és diguem un format que ara està en ple desplegament, a càrrec de la Rafaela Menchetti i la Sara Serrano, Real Fake. I el 20 de desembre la Neus Avellan presenta un treball sobre música ambiental.
40 entitats locals utilitzen l'Estruc per les seves activitats artístiques.
I aquesta nit el Fresh Festival ens proposa anar fins a la ciutat del Vaticà a principis del segle XVI mentre es pintava el sostre de la Capella Sixtina.
No tan bo com en Leonardo.
Que no et senti la Maria Àngels.
Aquell sí que és un home. Un home o home en Da Vinci. Aquell sí que és un artista, un pintor de debò. És el pintor, ja.
No cal que ho juri.
Sóc escoltant a pintar.
Els actors Oriol Grau i Pau Ferran protagonitzen la comèdia teatral El Sostre. Representen en Loti i en Lapo, dos artesans que treballen pintant el mural de la volta de la Capella Sixtina. Ells són professionals en aquest ram, mentre que Miquel Àngel no, ja que ell és escultor. Quan el mestre els expulsa del treball perquè vol acabar ell sol al sostre, els dos artesans planegen tornar a la capella i destruir la seva feina. Però quan vegin el que ha fet Miquel Àngel, el seu pla canviarà. Tot plegat escrit pel britànic Nigel Planner, que molts de vosaltres identificareu millor pel seu paper, la sèrie Els Joves, on feia de Nil. El sostre es podrà veure en poc més de dues hores a l'amfiteatre dels Jardinets. I repassem altres notícies del dia d'avui. Per exemple, que l'Hospital de Sabadell ha introduït l'ús d'ulleres de realitat virtual entre els pacients de pediatria.
La iniciativa sorgeix d'un projecte de final de grau d'un alumne de l'Escola Superior de Disseny Industrial de Sabadell, amb l'objectiu de distreure els nens durant la seva hospitalització gràcies a viatges virtuals o sessions de risoteràpia. El director del Servei de Cirurgia Pediàtrica, Bernardo Núñez, ha assegurat que l'ús de les ulleres aporta múltiples beneficis com la reducció d'estrès dels pacients.
Els socialistes denuncien l'ús partidista vista dels canals institucionals de la Generalitat per part del delegat del govern a Barcelona, l'exalcalde Juli Fernández.
En concret, es refereixen a un tuit publicat pel perfil oficial del càrrec, en què consideren que s'utilitzava per publicitar una trobada de membres de la formació local d'Esquerra Sabadell. El diputat Pol Gibert ha inclòs aquesta qüestió en una bateria de preguntes al govern sobre aquesta trobada a la Cambra de Comerç.
L'Ajuntament acull una trobada amb els alcaldes i alcaldesses de Sabadell, Barberà, Polinyà i Santa Perpètua per abordar temes relacionats amb el centre logístic d'Amazon.
Entre les qüestions hi ha la creació de llocs de treball, però també aspectes de mobilitat a la comarca en el sentit de col·laborar conjuntament per millorar-la. També es va acordar demanar una reunió amb la Conselleria de Territori i millorar les infraestructures de comunicació entre els municipis vallesans.
Un conductor dona positiu en haixix i marihuana.
Ahir al vespre, al carrer Joaquim Blume, la policia municipal va aturar un vehicle conduït per un home de 31 anys. Li van fer la prova del drogotest i va donar positiu en haixix i marihuana. Els agents realitzen una denúncia administrativa per haver conduït, havent ingerit drogues i immobilitzant el vehicle.
També denuncien una dona per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa.
En aquest cas, la prova es va realitzar a l'Eix Macià i la conductora de 54 anys va donar positiu, superant més del doble de la taxa permesa. Se l'ha denunciat i es va immobilitzar el vehicle.
I una dona ha patit cremades a les mans arran d'un incendi en el seu habitatge.
El foc es va originar a la cuina del domicili, cremant el cablejat de la campana extractora. Una dona de 47 anys va ser assistida per diverses cremades a les mans i intoxicació de fum, sent traslladada posteriorment a l'Hospital de Sabadell. Van intervenir 3 dotacions del cos de bombers, 2 ambulàncies del SEM i 2 unitats de policia municipal.
Aquest any, del 21 al 26 de juliol, l'equip de 13
On Tour.
13 On Tour és l'essència de 13. Sortirem a conèixer el territori. Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. I qui serem l'equip de 13?
Hola, sóc el Joan Moya.
Hola, sóc l'Abel Penya.
Sóc l'Aleix Bunyó i us espero amb SOF a l'equip tècnic. Del 21 al 26 de juliol, al 13
On Tour.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies del dia d'avui. El govern de la Generalitat ha demanat explicacions al ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, sobre el seguiment que han fet les ambaixades espanyoles a les delegacions de la Generalitat. Marta Valverde, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Alfred Bosch i Quim Torra reclamen que assumeixi responsabilitats i, si cal, que dimiteixi pel presumpte cas d'espionatge a les delegacions catalanes. Torra, el vicepresident aragonès i Bosch s'han reunit a la Cambra Catalana per consensuar una resposta conjunta.
Ciutadans, en canvi, demana la dimissió de Bosch, qui acusa de fer servir les delegacions com a aparador de la propaganda separatista.
La portaveu de la formació taronja al Parlament, Lorena Roldán, ha demanat aquest dimecres la dimissió del conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, a qui ha acusat d'utilitzar les delegacions com a aparador de la propaganda separatista. Roldán diu que les seus de la Generalitat a l'exterior compren voluntats i distribueixen mentides.
Per cert, que Albert Rivera ha estat hospitalitzat a Madrid per una gastroenteritis aguda, probablement per salmonella.
El líder de Ciutadans ha estat ingressat aquest dimecres a l'Hospital Universitari Puerta del Sur a Móstoles per rebre hidratació i antibiòtics. La durada d'aquest ingrés, segons les mateixes fonts, variarà en funció de l'evolució clínica.
I nou gir de guió en la pugna entre taxistes i empreses BTC com Uber i Cabify.
Aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès cautelarment diversos articles del reglament de l'àrea metropolitana de Barcelona que regula l'activitat de les empreses amb lloguer de conductor. Entre els articles suspesos hi ha el que fixa el temps de precontractació del servei en una hora, que havia d'entrar en vigor el 15 de juliol, d'aquí a 5 dies.
El 69% dels ens locals presenten els comptes del 2017 a la sindicatura dins del termini legal.
El 69% dels ens locals de Catalunya han presentat els comptes del 2017 a la sindicatura de comptes dins del termini legal. Segons dades de l'òrgan fiscalitzador, ho han fet un total de 775 dels 1.127 ens locals registrats a Catalunya. 81 dels informes que s'han presentat estaven incomplerts. El nivell de retiment de comptes és lleugerament millor respecte a l'exercici anterior.
I el Parlament valida el decret que aprova la moratòria perquè els socorristes no s'inscriguin al registre oficial fins l'octubre.
Per tant, no se'ls podrà sancionar per aquest motiu. Ha estat Meritxell Budó, consellera de Presidència, qui ha defensat el decret. Els grups de JxCat, Esquerra Republicana, PSC i la CUP han votat a favor del text, que ha rebut les abstencions de Ciutadans i PP. No hi ha hagut cap vot en contra.
Falten 8 minuts per 8:15. Anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem parlant del Centre d'Esport Sabadell perquè avui hem conegut definitivament la composició dels grups de segona B. Com era d'esperar, el Sabadell s'enfrontarà als altres 10 equips catalans, els 7 valencians i els 2 aragonesos.
El Sabadell evita així els 3 equips balears que marxaran al grup 1 amb els madrilenys, els gallecs, els asturians, el Melilla i el filial de les Palmes. Recordem que l'única incògnita ara mateix és la del Reus Deportiu, inscrit a segona B tot i estar paralitzat després del seu descens administratiu. En cas de no poder competir, la Federació Espanyola posaria a la venda la seva llicència, però sempre amb el requisit de competir en el grup 3.
I mentrestant, la plantilla del Centre d'Esports es troba a escasses hores de tornar a l'activitat.
I recordem que la pretemporada no comença oficialment fins al dilluns 15, però demà passaran les pertinents revisions mèdiques 4 jugadors, Àngel Martínez, Josu Uzcoidi, Edgar Hernández i el jove Marc Asturgó. Divendres tindrà lloc la segona tanda amb la resta de jugadors, inclosos els dos fitxatges, Ian Mackay i Jurgi Oteo.
I com us va avançar Ràdio Sabadell, Nacor Bueno és el nou entrenador del filial del Centre d'Esports. Germà de l'ex arlequinat Aaron Bueno, l'ex davanter Badien agafa les regnes del segon equip arlequinat en substitució de Pablo Becerril.
Als seus 41 anys, Nacor Bueno és l'actual regidor d'Esports de Castellà del Vallès, un càrrec que assegura no tindrà problemes per compaginar-lo amb el de tècnic del Sabadell B.
El fin de semana, pues sí que es cierto que alguna vez no podré estar en algún evento deportivo de aquí el pueblo, pero bueno, por eso estamos bastante regidores, que siempre nos repartimos para todas las actividades, y después entre semana pues no hay ningún inconveniente. Ya te digo, los entrenamientos son por la noche y podré estar por mi trabajo y por el ayuntamiento sin ningún problema.
El nou tècnic del Sabadell B és exjugador d'equips com el Lleida, el Castellón o el Barça B, on va compartir vestidor amb Antonio Hidalgo. Així defineix Nacor l'estil de joc que vol proposar en el filial arlequinat.
soy un entrenador que le gusta tener el balón, que me gusta atacar, que intentar crear las máximas ocasiones posibles y evidentemente después ser fuertes atrás y ser contundentes y bueno, al final lo que quiere todo entrenador, ¿no? Tener pelota y poder disfrutar del balón, que es lo que hace que este juego sea tan maravilloso.
El dia 12 d'agost, quan l'equip torni a la feina per encarar una nova temporada a segona catalana, Nacor tindrà la feina de saber més sobre els seus homes, ja que no amaga el fet que actualment no coneix la plantilla. El nou tècnic arlequinat ha volgut passar de puntetes respecte a la polèmica sortida del seu predecessor, Pablo Becerril, i assegura que cal centrar-se en la nova temporada.
I un apunt d'aigua perquè avui es posa el punt final a la competició de natació a la Universiada de Nàpols. En aquests moments hi tenen lloc les darreres finals i les últimes entregues de medalles.
I fins fa pocs instants hem tingut a Cata Corró nedant la final dels 400 lliures, on la bracista local ha quedat en setena posició. La nedadora del Club Natació Sabadell s'havia imposat aquest matí a la segona de les quatre sèries dels 400 lliures, classificant-se amb el sisè millor registre. Com diem, però, a la final ha quedat setena. Aquesta ha estat la tercera final per Corró, que a Itàlia ja va ser quarta en els 400 estils i setena en els 200. D'altra banda, avui també estava prevista la participació del representant masculí del club a la Universiada, Àlex Castejón, però no ha pres la sortida en els 400 estils. Per tant, cap dels tres representants del club, a més de Corró i Castejón, i era present Judit Ignacio, no han pogut obtenir cap medalla en aquesta Universiada.
I el pavelló del Nord acull aquests dies la Summer Draft League, un campus de bàsquet amb un format de competició exportat dels Estats Units, on els inscrits podran donar-se a conèixer davant dels clubs interessats.
El projecte neix ideat per Pol Velázquez i David García amb un estil de campus únic al país. Velázquez detalla en què consisteix aquest innovador esdeveniment.
És un format de competició que s'anomena Summer League, que ve dels Estats Units, i consisteix en que els jugadors s'apunten individualment al campus. El primer dia hi ha competicions aleatòries i cada un queda dividit en un equip, i a partir d'aquí, amb aquest equip, competeix durant tota la setmana en format Summer League, que és lliga d'estiu. I la gràcia és que bueno, hi ha estadístiques en directe, venen entrenadors i entrenadores a veure els jugadors, i diguéssim que és un format de competició a l'estiu perquè els jugadors vinguin al campus, exposin el seu nivell de joc i puguin ser fitxats pels clubs i que mostrin interès en ells o elles.
En total hi ha uns 60 inscrits, tot i que inicialment n'hi havia 90, però el fet que s'hagin avançat les fases d'accés a categories superiors del bàsquet català ha provocat la coincidència de tots dos tornejos. La Summer Draft League comptarà amb entrenadors reconeguts com Lluís Riera, assistent del Baskonia, o Toni Paller, tècnic de l'Esnat Sant Adrià femení. El campus culminarà diumenge amb la celebració d'un All-Star.
I aprofitem els dos minuts que ens queden per arribar al punt horari de 7:45 per repassar altres notícies esportives en un format més breu. I sortim de la ciutat, on Roberto Bautista ja és a les semifinals de Wimbledon.
Estarà entre els quatre millors del Grand Slam britànic en vèncer l'argentí Guido Pella per 7-5, 6-4, 3-6 i 6-3. A les semifinals es veurà les cares amb Novak Djokovic, que s'ha desfet per la via ràpida de David Goffin per 6-4, 6-0 i 6-2. En aquests moments és en joc el partit de Rafa Nadal, el de Manacor. Es veu les cares amb Sam Querrey i de moment guanya per un 7-0. De la seva banda, Roger Federer acaba d'acabar el seu partit contra Kei Nishikori i ha derrotat el japonès per 3-16-1.
I en ciclisme, Peter Sagan s'estrena en el nou Tour de França 2019, emportant-se l'etapa d'avui en final a Colmar.
Malgrat ser un dia propici per l'escapada, amb quatre ports de muntanya, el ciclista eslovac s'ha imposat a l'esprint. A la Philippe continuarà de groc una jornada més.
I en futbol, el Real Madrid presenta a Eder Militao.
El club madridista ha fet avui l'acte de presentació del jugador brasiler procedent del Porto. El jove defensa firma per les pròximes 5 temporades després que els blancs hagin pagat 50 milions d'euros per ell. L'acte, per cert, ha acabat abans del previst, ja que el jugador s'estava marejant.
Falta un minut per 7:45. Nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, els Facebooks, Twitters i Instagram de Ràdio Sabadell i també al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 al programa Al Matí amb dues entrevistes, a Oriol Grau i Pau Ferran, que són els protagonistes d'aquest El Sostre que avui se celebra al Fresc Festival, i també amb Abraham Prat sobre l'acolliment de 11 saharauis, infants saharauis, per part de famílies sabadellenques. Això és tot per ara, que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.